Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 8:15 de la tarda.
Comença el 8:02, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona setmana. Benvinguts al programa 8:02 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui dilluns repassarem les notícies del dia, com també aquestes dures declaracions de la delegada del govern espanyol a Madrid, Cristina Cifuentes, en contra d'Ada Colau, com també de la plataforma Afectats per la Hipoteca. Però abans us recordem que a les vies de so avui tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció, la Sara Cruz. Molt bona tarda, Sara.
Bona tarda, Mercè.
Sara, avui t'has quedat soleta i sense veu, eh?
Sí.
No tenim els Víctors.
No tenim els Víctors, clar. Es trobo tant a faltar que se me'n va la veu. Se me va todo.
Però tot i així no se t'han van les ganes de participar en la 35a cursa del Corte Inglés.
Doncs sí, Mercè, ja ho tinc tot a punt, eh?
Ho tens tot a punt. Hem de recordar als nostres oients, als oients de Ràdio Cel i Ràdio Principat, que ja us podeu apuntar, us podeu afanyar a apuntar-vos a la cursa del Corte Inglés.
Doncs sí, recordem que es farà el dia 7 d'abril i que l'edició d'aquest any té els objectius de mantenir el lideratge europeu i també superar la xifra de 2 milions de participants al llarg de la seva història. El recorregut serà l'habitual, amb sortida a Passeig de Gràcia, amb Gran Via, i arribada, doncs, com sempre, a Plaça Catalunya. La cursa continua impulsant el seu vessant solidari aquest any amb la col·laboració de la Fundació Ictus Malaltia Escolar.
Doncs vinga, Sara, ens hem de fer amb el nostre dorsal.
Sí, 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 sí.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Jordi López Camps. Ell és de Barcelona, té 62 anys, és doctor en Biologia i diplomat també en Gerència Pública. És gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona. Entre les seves aficions s'hi troba el senderisme, escriure, la música i llegir, i es defineix com una persona tranquil·la, pacient, espiritual i religiosa.
Molt bona tarda. Escolta, ja veig el dorsal que portes a l'esquena. Perquè això què vol dir, que correràs?
Oh, i tant, Jordi. No sé, he de reconèixer que no sé si estic... en condicions. No estic en forma.
A dia d'avui.
A dia d'avui, però encara em queda un maset.
Clava, tens per davant la Setmana Santa,
per descansar. Cada dia aniré a fer footing i així practicaré una mica.
Tot i així, de moment, Sara, hem de recuperar la veu. Per això no pot ser que sigui dilluns i ja el dilluns no tinguis veu. Sara, això vol dir que al cap de setmana...
Molta caçada.
Hi ha hagut molta activitat.
S'ha d'aprofitar el cap de setmana.
S'ha d'aprofitar.
Sí, home, i tant.
I ara que ja ve Setmana Santa, has d'agafar força,
Sara. Sí, tu marxes, Mercè.
Jo marxo. Bueno, ens ho mereixem tots, no?
I tant, saps on va, Jordi? Quina enveja.
Bé, tampoc cal dir-ho, eh,
Sara? Sí, que cal dir-ho.
Després, vinga, va, a la part final del programa ho desvetllarem. Perquè avui compartim les notícies amb el Jordi López Camps, doctor en Biologia i diplomat per ESADE en Gestió Pública. Però abans, la Sara, si la seva veu li permet, doncs ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 8:02.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha assegurat que està disposat que el seu partit entri a formar part del govern si es concreta una data i una pregunta per la consulta sobiranista. El líder republicà ha rebutjat unes eleccions anticipades perquè l'objectiu d'Esquerra, ha dit, no és maximitzar el seu nombre de diputats, però ha advertit que trencarà l'acord de governabilitat amb CiU si es dilata la celebració de la consulta. El president de l'Eurogrup, l'holandès Geroen Dijsselbloem, ha assegurat avui que el rescat de Xipre és una plantilla aplicable a la resta de països de l'euro amb sectors bancaris amb problemes. Segons ha assegurat en una entrevista amb Reuters i també el diari britànic Financial Times, a partir d'ara l'Eurogrup demanarà als bancs amb problemes que apliquin el mateix model que s'ha aplicat a Xipre. Una negligència causada per uns nens jugant amb petards podria estar al darrere de l'incendi que crema 266 hectàrees a la comarca valenciana de la Safor. El conseller de Governació, Serafín Castellano, ha confirmat avui que s'han trobat restes de petards a l'origen de l'incendi i ha afegit que s'està a l'espera de l'informe concloent de les investigacions que determini la hipòtesi de l'ús negligent de petards. L'Audiència Nacional ha citat les parts personades en el cas dels papers de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per decidir si Pablo Ruz o Javier Gómez Bermúdez serà el jutge que es quedarà als papers de Bárcenas i també la presumpta comptabilitat B del Partit Popular. Mentrestant, avui hem conegut noves dades que impliquen dirigents del PP a la trama Gürtel segons, ha publicat el diari El País. En esports, Tito Vilanova torna demà a Barcelona per reprendre l'activitat com a primer entrenador del Barça. El tècnic ha estat fent tractament a Nova York després que se li va extirpar un tumor a la glàndula paròtida.
7:36. La població de Peramola, l'Alt Urgell, organitza els pròxims dies 29 i 30 de març el Mercat de la Cultura Rural, que enguany arriba a la 5a edició. Aquesta hora ens han donat més detalls des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest municipi alt urgellenc acollirà més de 20 parades que serviran per promocionar productes de proximitat i del Pirineu. L'organització també ha previst tallers d'artesania, una actuació amb el tradicional ball de bastons, tallers infantils i una lectura de poemes. L'alcalde de Peramola, Joan Pallarès, destaca la importància de dinamitzar el nucli amb aquest tipus d'activitats, aprofitant la Setmana Santa i donant valor afegit als visitants. Pallarès considera que, malgrat la crisi, cal mantenir aquest tipus d'esdeveniments per donar a conèixer el poble.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Tarda amb un clar augment de núvols arreu del país i no es descarta encara algun ruixat, sobretot al Montseny i a Ponent, ambient però molt suau, amb valors de fins a 20 graus. De moment es preveu una setmana canviant i amb inestabilitat, el que no vol dir que tinguem cada dia pluja. Demà es preveuen núvols i alguns ruixats i dijous i divendres podria ser un dia de transició cap a un cap de setmana dominat per una gran borrasca situada a l'Atlàntic, tot i que amb un règim de vents apuntats que no portarien gaire pluja a Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La família es perfila, en el designi del Creador, com el lloc primari de la humanització de la persona i de la societat i bressol de la vida i de l'amor. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimarts, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A 8:45, el canonge de la Catedral de Barcelona, Josep Vives, ens explicarà el significat i la litúrgia de la missa crismal. A la tertúlia ens acompanyaran el consultor sanitari Ignasi Arbussà, el periodista Daniel Arassa i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. A les 9 parlarem de la passió d'Esparreguera amb alguns dels seus actors i organitzadors. També tindrem la reflexió del bisbe Sebastià Taltavull i la secció de família, així com l'espai musical La vida en solfa. Tot això i molt més aquest dimarts sant, de 8 a 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig. El divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. 2:08, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Ja ho sabeu, després del 2:08, el company Joan Ortiz amb el seu punt RG. Però nosaltres abans el que fem és repassar les notícies del dia amb el Jordi López Camps. Doncs comencem, i ho fem a Catalunya, perquè el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha assegurat que està disposat que el seu partit entri a formar part del govern si es concreta una data i una pregunta per la consulta sobiranista.
Si hi ha una data i una pregunta, sí. Però volem una data que no trigui gaire, i volem una pregunta concreta, i volem una pregunta que sigui clara perquè la resposta sigui explícita.
Ho ha dit en un dinar col·loqui organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona davant d'uns 200 empresaris catalans. Junqueras responia així a la proposta feta el divendres per Artur Mas de considerar imprescindible l'ampliació de les línies d'acord de govern no només amb Esquerra, sinó també amb el PSC. El líder republicà ha rebutjat unes eleccions anticipades perquè l'objectiu d'Esquerra, ha dit, no és maximitzar el seu nombre de diputats, però ha advertit que trencarà l'acord de governabilitat amb CiU si es dilata la celebració de la consulta. Junqueras, però, ha mantingut la incògnita sobre si donarà suport als pressupostos del 2013 que, recordem, encara de presentar al govern.
Jordi.
Es complica la cosa.
T'has quedat afònic. Pensava que t'havies quedat afònic.
Em sembla que alguns del passat també m'estic quedant afònic per moments.
Mentre no s'hi quedi la Mercè, Jordi.
No, vaja, aquestes declaracions... A veure, la data, jo penso que la data està, si no fixada el dia, en concret sí que està fixat un any. I, per tant, la referència de la temporalitat, jo penso que el govern actual ja l'ha fixat. I el tema del tipus de resposta, jo diria que per la importància que té aquesta pregunta no es pot improvisar i requereix com aconseguir el màxim acord possible, independentment de quina sigui la resposta a la pregunta, en què cal aconseguir aquest consens ampli entorn a la pregunta, perquè no porti ambigüetats, i això no s'improvisa i no es fa en un dia. Ara bé, dit tot això, jo penso que la situació general, per comentaris que fan familiars, amics, companys, gent que sents i que veus que la gent està preocupada, no tant en aquests moments ja, ni per la data ni per la pregunta, sinó per una greu situació econòmica que angoixa i que està portant a gent, a moltes persones, en situacions dramàtiques, que a més, quan veus el que està passant a Xipre, doncs la gent s'esvera i s'espanta molt. Aleshores, potser caldria que que alguns dirigents polítics fossin més sensibles a aquesta situació de la societat i els seus missatges, més que tendir a crear crispació, fossin capaços d'entendre que la governabilitat del país nostre passa per moments molt complicats en els quals potser el que és més important ara és trobar i lligar una resposta a un creixement econòmic i una situació de la crisi, i que jo entenc que el govern en aquests moments de la Generalitat doncs intenti refer ponts amb el govern de Madrid davant de la situació d'emergència, jo crec que és la paraula que van fer servir, o una similar, que la situació d'emergència en què ens trobem requereix sumar esforços i consensuar voluntats més que introduir nous elements de distanciament i de crispació. A mi em va alegrar, francament, sentir que el president Mas obria uns ponts de diàleg i de trobada tant a Esquerra Republicana com el PSC per entrar en el govern i dir, entre tots, intentem sumar, intentem avançar, intentem que la gent torni a confiar en els polítics, que la gent el que vol és que els seus polítics donguin solució als problemes.
Jordi, tu creus que la gent confiaria en un tripartit format per Convergència, Esquerra i PSC?
Bueno, si fos aquest cas no seria un tripartit, sinó seria un tetrapartit.
Un tetrapartit,
perquè Convergència és Convergència i Unió. I tal com es comporta últimament aquesta coalició, a vegades sembla que vagin en línies
camins
diferents. Per tant, serien quatre forces polítiques, dues d'elles ja coaligades, que es trobarien. I tant de bo que en aquest acord s'hi poguessin sumar altres forces polítiques. Jo diria que la gent entendria i comprendria que els seus governants estan en un procés de posar per endavant el que la gent necessita i espera, que altres reivindicacions, que per molt legítimes i interessants siguin, en aquests moments no resolen el problema de molta gent.
I possiblement cal Convergència, tampoc, han de fer net. Ara t'explico per què, Jordi, perquè el secretari d'Organització de Convergència Democràtica a Catalunya i secretari també general en funcions, Josep Rull, creu en la innocència d'Oriol Pujol, Sara.
En declaracions, efectivament, al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, Josep Rull ha dit que espera que el cas de les ITVs es tanqui el més aviat possible, ja que tenen motius per demostrar que les acusacions són falses.
L'actual govern de la Generalitat, el govern del president Mas, durant els dos anys en què hem estat governant, les decisions que ha pres sobre les ITVs han anat en sentit absolutament contrari al que teòricament s'acusa Oriol Pujol. Per tant, aquest és per nosaltres un dels elements més bàsics, més fonamentals per determinar que no hi ha hagut cap mena d'irregularitat.
Josep Rull també ha explicat que algú que estigui imputat no vol dir que sigui culpable, sinó que hi ha indicis que fan pensar doncs, que ha comès una irregularitat. D'altra banda, sobre el procés sobiranista, Rull creu que cal dialogar amb el govern espanyol.
Perdoneu, és que estava profundament distret buscant una... No, què he fet malament?
No, no, de veres, si em tornes als cascos.
No, és que estava intentant buscar un article que aquest matí m'ha enviat un amic meu, que l'ha fet... I l'autor de l'article és un gran periodista que admiro i un bon amic, que és el Pere Martí, que es deia Els desimputats. En concret,
el busquem ràpid, Jordi.
En concret, es referia a una persona imputada... Passa que no recordo exactament el cognom. Sé que es diu de nom Joaquim, i ara la Mercè serà molt ràpida i el trobarà, que aquesta persona va aparèixer imputada inicialment en el cas Nos i va fer un gran profusió mediàtica de pàgines i pàgines parlant, i ara resulta que ha estat desimputat. I ningú, excepte una petita noteta molt marginal al diari Ara, se n'ha fet ressò d'aquesta notícia. Aleshores, clar, a mi el que em sap greu és que en aquests moments fem servir de les imputacions com una nova acusació d'una persona, quan jo diria que mentre un tribunal i un jutge dictin una sentència ferma sobre una persona acusant-la, aquesta persona és innocenta. Per més imputada que estigui, jo penso que malament està el nostre país, que estem intentant resolent per la via judicial algunes coses que per la via electoral no s'ha resolt. Llavors, jo diria, acabem... Veig que la Mercè no està trobant el nom. Jo ara el buscaré.
És Pere Martí, que és periodista,
però
l'article en si...
És del seu blog, perquè el Pere
és
freelance. I aleshores, el títol es diu... El títol de l'article, Desimputats. I és un article molt ben fet, i sobretot perquè ens posa davant de l'evidència de que són molt ràpids en imputar i fer el judici mediàtic i són molt lents a l'hora de reconèixer que les persones són innocentes. En aquest cas, doncs, el mateix jo penso que és extensible a qualsevol persona que avui està sotmesa a aquest prejudici d'imputació.
Tot i així, doncs, hem d'estar pendents, potser... No he tingut gaire sort, Jordi, em sembla que...
Ara ho buscaré.
O si no, li deixem a la Sara,
jo vaig
que la Sara ho arregla tot. No li deixem a la Sara, no. Després t'ho deixarem. Doncs, en tot cas, al final del programa intentarem aviam si la Blanca Aranyó des de producció ens ho pot buscar per donar el nom del blog de Pere Martí, però tot i així, si et sembla, Jordi, el que fem ara és marxar cap a Xipre, no sé si et ve gaire de gust.
Sí.
De primeres no ve gaire de gust.
Encara que sigui per solidaritat amb aquesta pobra gent.
Exacte.
Que estan malament.
Doncs, les últimes hores, què ha passat? Doncs que el president de l'Eurogrup, l'holandès Jeroen Dijsselbloem, no sé si ho he dit bé, s'ha assegurat aquest dilluns que el rescat de Xipre és una plantilla aplicable a la resta de països de l'euro amb sectors bancaris en problemes.
Doncs sí, ho has dit molt bé, Mercè. I segons ha assegurat en una entrevista amb Reuters i el diari britànic Financial Times, a partir d'ara l'Eurogrup demanarà als bancs amb problemes que abans de rebre ajudes apliquin quitances als seus accionistes, també als creditors i, si és necessari, als dipositants amb més de 100.000 euros, que és el mateix model doncs, que s'ha aplicat a Xipre. Posteriorment, i a través de la seva portaveu, també ha matisat aquestes declaracions i ha apuntat que l'acord sobre Xipre és una solució única i ha negat que hagi de ser un model per futures intervencions a bancs amb problemes. Per cert, que les declaracions del president de l'Eurogrup han inflamat els mercats, que han convertit els guanys amb què han obert la jornada en fortes pèrdues a tota Europa.
Ho hem trobat, Jordi.
Sí, era l'empresari Joaquim Buxareu. És que no me'n recordava del cognom. I, bueno, més o menys el recordava, però no em volia equivocar. Aquesta persona va estar imputada en el cas Nos i ara, el 18 de març, li han tret la imputació. Llavors, clar, és molt fàcil acusar i és molt fàcil, sobretot per aquesta rapidesa i immediatesa dels mitjans de comunicació, i jo diria també una certa frivolitat d'alguns d'aquests mitjans, de fer de la imputació un, hi ha un judici i una sentència. I aleshores ens trobem que la gent es queda amb la notícia de que el senyor, en aquest cas, el senyor Joaquim Buxareu, ha estat imputat. I ara no ens en recordem, o ningú ens dedica a refrescar la memòria, que aquesta persona ha estat desimputada. Llavors, el mateix podien pensar d'altres persones que en aquests moments un jutge, uns jutges, unes jutgesses han dit que eren imputats. I si resulta que d'aquí dos mesos no són imputats, els hem, mira que ve Setmana Santa, els hem fet passar un calvari extraordinari i al final l'hem crucificat davant de l'opinió de la gent. I si després aquesta persona no només no va a judici, sinó que és totalment desimputat, aquesta persona difícilment recuperarà la seva honorabilitat.
Clar, és que dins de la societat en la que vivim a dia d'avui, realment el ritme pel que fa als mitjans de comunicació, com el ritme que porta la justícia, és totalment contraposat, i això no ajuda, diguéssim, que es pugui prendre, que pugui haver-hi una posició neutral en aquest cas.
Potser els jutges haurien de... No els jutges, el sistema judicial hauria d'anar més ràpid i el sistema informatiu hauria de ser més prudent i més mesurat.
Clar, és que d'alguna manera podem dir, com estàvem comentant, el senyor Oriol Pujol, sabíem que la setmana passada ell ha renunciat, diguéssim, al seu càrrec polític, però no a ser diputat o al Parlament de Catalunya. Clar, d'alguna manera, si deixes de ser diputat, després, si surts, que, com en el cas, com diu el periodista, el desimputat, en aquest cas no torna.
No. I com ella, algunes persones que han estat sotmeses i exposades al judici mediàtic, que després no han pogut refer la seva vida.
Bé, és un tema que, si més no, obre el debat. Tot i així, Jordi, em sembla que podem passar de notícia, perquè la Sara ja ens havia posat en context del que estava passant a Xipre. Tu creus que aquest avís que ha llançat avui el president de l'Eurogrup, més que, diguéssim, que tranquil·litza la gent, ha creat alarma, dient, escolta, que aquesta plantilla...
A veure, jo sobre aquesta situació, i repetiria coses que ja he dit, qui són els culpables del que ha passat a Xipre? O sigui, hi ha els grans perjudicats, que són, per sort, s'ha salvat una part del petit estalviador, però perquè hi ha hagut una gran pressió que ha frenat una decisió que semblava com molt irracional, que era perjudicar els pobres inversors, els estalviadors, nosaltres mateixos, els nostres pares, que han estat estalviant i de cop i volta veuen mermat els seus ingressos. Però els que han provocat aquesta situació, qui són? Aquests especuladors russos que han posat els diners allà per l'opacitat o per sortir del control del seu país? He llegit ara una notícia que m'ha semblat horrorosa, que alguns bancs andorrans i d'un altre país...
I suïssos
han començat a ofertar... Mira, jo això ja ho trobo, per mi personalment, una immoralitat i una obscenitat. És a dir, encara està, per entendre'ns, la situació de Xipre en el cor de molta gent viscuda com un patiment, i una mena de voltors financers estan ara ja menjant, buscant ràpidament maximitzar els seus beneficis. Jo això, miri, que cadascú ho qualificarà com ho vulguin. Jo, per mi, és una immoralitat i una obscenitat. I aquesta gent seran d'anar tots de pet a l'infern. Això d'entrada. Però a part d'això, abans que vagin a l'infern, perquè això ja és un judici personal a cadascú, algú d'aquests sí que hauria d'anar a la presó directament, els que han provocat aquesta situació de Xipre. I aquest senyor que ha fet aquestes declaracions és un irresponsable, perquè ha fet baixar la borsa aquesta tarda i tornat a perjudicar a gent que té els seus estalvis en borsa. De tal manera que millor algunes persones que callessin i no comencessin a crear alarma social.
Cristina Cifuentes, aquesta...
El mateix. A l'infern i a la presó.
Te l'he servit en safata. Com ho veus, aquestes declaracions de la delegada del govern a Madrid, sobre Ada Colau i la plataforma Afectats per la Hipoteca?
Les he sentit per la ràdio mentre venia aquí i he trobat jo. És a dir, en un país un país mínimament amb cultura democràtica, aquesta persona l'haurien de cessar demà mateix. O sigui, no pot fer unes declaracions d'aquest tipus comparant el que és unes reivindicacions de gent molt indignada, de gent molt preocupada per tota la política de desnonament, comparar-la amb una proetarra. He trobat unes declaracions no només desafortunades, i torno a insistir, immorals, i per tant, democràticament aquesta persona que ha fet aquestes declaracions no hauria de seguir un segon més ocupant un càrrec públic.
Recordem doncs, que la delegada del govern espanyol a Madrid ha assegurat que Ada Colau ha donat suport a Bildu, Sortu i tots aquests grups que tenen a veure amb ETA.
Però a veure, Bildu i Sortu són legals o no són legals? Pregunto, no sé, jo ja arribo a pensar...
En principi són legals.
Doncs, si són legals, té tot el seu sant dret de donar-hi suport. I, per tant, doncs, té el meu màxim respecte a aquesta persona, independentment que pugui jo compartir o no les seves opinions. Però té tot el seu dret d'expressar-les i d'adherir-se a qui vulgui. El que no té dret és la senyora, aquesta delegada de govern, fer aquesta associació, una falsa acusació en aquesta persona d'acusar-la de simpatitzar dels etarres.
Jordi López Camps, doctor en Biologia i diplomat per ESAD en Gestió Pública, entre d'altres coses, avui al dia va de blogs. Et sembla si escoltem la recomanació de la Sara per passar la setmana?
No, em sembla molt bé. Setmana Santa.
La Sara recomana.
Doncs efectivament, aquesta setmana recomano el nou llibre del Jordi López Camps, La vida en un blog. És de l'editorial Claret i està escrit en català. I si us sembla bé, llegiré una miqueta la sinopsi, Jordi. Doncs cada dia el Jordi, en una entrada en un blog anomenat Vita Moleskine, que ja n'hem parlat alguna vegada, doncs comenta de manera breu fets de la vida quotidiana, temes d'actualitat, etc. Doncs el Jordi ha fet tria d'alguns d'aquests comentaris i els ha agrupat doncs, en tres capítols en aquest llibre que, recordem, es diu La vida en un blog. En el primer es recullen diversos escrits en relació al que vol dir confessar-se creient avui. En el segon capítol es troben els articles dedicats al diàleg entre la fe i el món i l'últim capítol agrupa comentaris sobre el valor del diàleg interreligiós i el significat del coneixement de la religió de l'altre. Jo he de dir que me l'enduré per Setmana Santa, Jordi.
Molt bé, molt bona lectura.
Has vist?
Evident, hi ha altres coses, suposo, molt millors per llegir, però bé, jo penso que aquesta lectura va orientada a això, a ser una guia personal. Són capítols de dues pàgines, molt breus per llegir, per tant... Ja, molt bona tria, Sara.
Fascina, eh, la Sara, aquesta setmana.
Sí, sí, ha estat encertadíssima.
Mira, a més tenim 5 dies per llegir-nos el Jordi, és perfecte.
Tot i així, llavors, tu cada dia, Jordi, escrius jo, en el teu blog?
Jo cada dia escric normalment 2, com a màxim 3 paràgrafs, però generalment són 2 paràgrafs, sobre algun fet d'actualitat o algo que jo he llegit, o algo que m'ha passat i que m'ha fet reflexionar.
Jordi, ha estat fàcil fer la tria d'aquests?
No. Primer perquè era un període una mica llarg, però bàsicament, o sigui, el que he fet ha estat una tria d'articles que tenien relació amb aspectes religiosos, i pel camí s'han quedat altres que són més polítics o més culturals.
Doncs va, la Sara, la setmana vinent li demanarem que ens faci...
Sí, sí, tant, ho faré.
Crítica.
Sí, sí, sí.
Has vist, Jordi? I avui t'acomiadem... amb Sir James Bond.
Dit que s'ha mort.
El trompetista de les bandes sonores, Sara.
Sí, el Derek Watkins, com deies, el trompetista de les seves bandes sonores, de totes, de totes les pel·lícules de James Bond, ha mort als 68 anys. El músic també va col·laborar amb els Beatles, per exemple, també l'Elton John i Frank Sinatra. Era un autèntic desconegut pel gran públic, això sí, però un dels músics de sessió més reputats doncs, de les últimes dècades.
Doncs amb la sintonia James Bond, acomiadem a Jordi López Camps. I fins una altra.
Fins una altra.
Que vagi molt bé la Setmana Santa, Jordi.
I, per cert, no ens has dit, Mercè, on vas?
És veritat. Doncs jo me'n vaig... no sé si James Bond, sí, em sembla que sigui alguna pel·lícula doncs, que ha transcorregut.
A la Ciutat de la Llum.
A la Ciutat de la Llum. Va, ho deixem als oients i demà direm, que segurament ja ho sabran, on me'n vaig. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit. Bona nit.